Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Què tal? Benvinguts. Passeu, passeu. Passeu al Barça reservat, episodi 20. 20 ja? 20? Bernat Soler, episodi 20?
Pot ser, sí, sí. Si no ho saps
ara,
tu...
No estic, jo crec que sí. Que...
Saps a qui li podríem fer aquesta pregunta?
A qui?
A qualsevol persona de l'entorn del Barça, que està enganxadíssim. Per un general, n'hi ha moltes persones enganxadíssimes al Barça reservat.
Barça reservat.
I nosaltres contents.
Hi ha hype.
I ara sense partits entre
setmana, ja...
Hi ha gent que el dijous a les 6 del matí està descarregant-se a veure si ha aparegut ja.
I hi ha dijous que no els tenim a les 6 del matí, que anem una mica més tard, perquè això es viu i llavors depèn de si hi ha partits o no hi ha partits. Bé, aquí, doncs, amb el Bernat Soler i amb el Xavi Hernández, el Bernat Soler, que avui ha fet números, em fa una por, números...
No,
els té controlats, els té controlats. Números d'aquí? De qui has fet números?
Del fitxatge de Vitor Roque.
Del fitxatge de Vitor Roque. El Xavi ha fet passadissos.
Una miqueta, passadissos, que han passat
que
coses,
Mira que t'agrada, tu, fer passadissos i preguntar aquestes coses, organigrames...
Són 500 treballadors al Barça, I han passat moltes coses.
Tens tot,
hi ha hagut fitxatges...
Tens tot controlat, tots els organigrames controlats d'aquestes 500 persones, càrrecs?
No, tots no, però deixen moltes coses... Allà dins, gent que potser no té focus.
Hi ha decisions que són significatives.
Sí.
Ara en parlem d'algunes d'aquestes. I jo què he fet? Doncs tot una mica. Mira, tot una mica. Però avui, fa uns dies que m'he centrat bastant en Montjuïc. Bé, ja sabeu que a mi Montjuïc m'agrada bastant, el tema de l'assistència, que em preocupa, perquè a mi m'agrada molt.
A mi m'agrada molt.
Sí, això és veritat. Això és una cosa que és molt més bonic i acollidor del que ens pensava en un primer moment.
Tant com per quedar-s'hi un temps més, si cal.
Escolta, doncs ja, si ens hem de quedar, ens quedem una mica més. Però no era això el que volia dir, tot i que també faré algun comentari d'això que dius. Però jo era perquè fa aquests dies ja s'ha dit que el femení no jugarà als quarts de final a Montjuïc, ho farà el Johan Cruyff.
Contra el Brann de Noruega.
Sí que ho farà a les semifinals, sí que es jugaran, i bàsicament el tema és econòmic. Perquè, evidentment, el Barça, tothom ho sap, està de lloguer a Montjuïc i, per tant, cada partit passi per caixa. I què passa? Que, clar, en un inici, quan el Barça va fer les negociacions inicials, es van negociar pels partits al masculí i es va tancar un preu. Després, amb el femení, es va fer com una segona negociació i els preus són diferents. I el que fa l'Ajuntament és cobrar al Barça per partit un fix de lloguer més un percentatge que s'endú de les entrades d'aquell partit. I això pel femení, per exemple, el cost que té pel Barça que el femení jugui un partit a Montjuïc, entre el fix i aquest percentatge que es poden endur de les entrades, estem parlant al voltant d'uns 350.000 euros.
Déu-n'hi-do,
Són diners.
Per un sol partit,
Per un sol
haver
partit.
Haver de pagar aquest lloguer.
El cost del masculí, tot i que la xifra exacta no la tenim, el fix és superior, és a dir, l'Ajuntament cobra un lloguer més car al Barça pels partits del masculí que no pas pel femení, bastant més car, sobretot pel fix, és on hi ha la diferència, perquè el que han fet és el femení carregar més el percentatge d'entrades i fer un fix més baix. Però vaja, el total, si el femení són 350.000, el masculí estem parlant que és molt més alt. Però, tot i així, evidentment, les semifinals, el femení segur que les jugarà. I jo deia que estava preocupada per les assistències, perquè a mi m'agrada que sempre que la TET calculem assistències, doncs que siguin assistències altes, i realment aquesta temporada no ho estan sent, i això està fent que el Barça estigui bastant per sota de la previsió que tenien pressupostada d'ingressar de Montjuïc, tant per sota com un 30%. Ara mateix, quan estem fent aquest podcast, episodi número 20, al mes de febrer, estan un 30% per sota del que havien marcat en un pressupost que ingressarien per Montjuïc. I això amb un pressupost tan al detall com va el Barça, doncs és important com a tenir en compte. Per això és tan important per ells tornar tan aviat com sigui possible a Spotify Camp Nou.
Ells xifraven en uns 75 milions la pèrdua, no?, respecte a estar al Camp Nou. Això és el que deia Eduard
sí,
Romeu.
Sí, primer van dir... Sí, no sé, van dir 90 i després... Sí, sí, sí.
Sí, això deia Eduard Romeu pels vols de l'assemblea.
Després no van dir 90, el... president, bé, però sí, sí.
Sí, va, són aquestes xifres, però clar, sí, és un 30% de menys del que s'havia pressupostat a Montjuïc.
Això no vol dir que d'aquí a final de temporada...
Dependrà molt de com vagi
l'equip. Allò, clar, si va molt bé l'equip i comença a haver-hi assistències una altra vegada, com ja les vam tenir altes, doncs això es pot recuperar.
Això passa perquè l'equip tiri endavant a la Champions, que són els partits potents, sobretot si a quarts de final et toca un gran d'Europa. Perquè a la Lliga recordem que els grans partits, és a dir, Madrid, Atlètic de Madrid,
Atlètic Club Girona,
aquests ja han passat, els equips que ara venen, Granada, Getafe, ja vam jugar, i són partits que, si us hi fixeu, formen part d'aquestes mega ofertes amb descomptes de fins al 40% i 50%, tant si ets soci, com si ets resident, com si compres en pack, com si ets per celebrar Carnestoltes, per celebrar l'any nou xinès. Sempre hi ha una excusa per buscar descomptes, fins al punt que fa uns dies es van arribar a regalar entrades
a socis,
als socis que tenien entre 18 i 30 anys. És a dir que és difícil que el pressupost per l'ingrés d'explotació de Montjuïc
recuperi, no?
Es pugui recuperar.
També et dic que des del club jo crec que no podem fer res més, perquè tot el que està a les seves mans per intentar que la gent incentivar si ara, i vagi, sí, ho estan fent.
Si tu ara puges el preu de les entrades, provocaràs que vagi menys gent, perquè les entrades, sense aquests descomptes, són cares, Estem parlant que una entrada, la més barata per anar a veure un Barça-Getafe, que ja em direu, està sobre els 70 euros. La més cara, la més barata.
La més econòmica. I el que dèiem, que, clar, aquí la solució és tornar a Spotify al Camp Nou al novembre del 24, però és cert, no han saltat les alarmes, però a poc a poc, perquè des de dins ja comencen a reconèixer que els imprevistos
imponderables
poden anar sorgint i que l'enderrocament és una fase que va anar molt ràpida i molt bé i es va guanyar molt de temps, i ara estàs en una fase que construir i fonaments i construir sempre costa més.
Instal·lacions.
Tot.
Per mi això és la clau.
Jo crec que ara mateix el club insisteix a dir que van on time, que els agrada molt el timing, estan, però crec que estan ja comencen a estar pel marge inferior. És a dir, ja comencen a anar bastant justos amb el timing que tenien marcat de les obres.
A mi em va cridar l'atenció que en l'entrevista que li van fer a RAC1 al president del Barça, Joan Laporta, ja es referia a tornar al Camp Nou parlant de finals d'any, quan fins ara sempre s'havia fixat la data del novembre del 24, coincidint amb el 125 aniversari del club, per la tornada. És veritat que el 24 de novembre és finals d'any, però si bé abans es concretava la data, ara ja es parla de finals d'any i s'espera. Vull dir que sí, és complicat, tots sabem el que són les obres i, per tant, no seria d'estranyar que la previsió inicial...
Qui no ha fet obres a casa? Però vaja, ja ho anirem seguint, i després us diré un petit gossip també relacionat amb les obres de Montjuïc. Però, dèiem, el Xavi fa passadissos. Quins passadissos has fet, a veure?
La setmana passada, no sé si vau llegir a algun diari que el Barça havia acomiadat una persona que es diu Montse Minardell.
Montse Minardell,
que és una dona que feia 23 anys, fa 23 anys que treballava al Barça, des del 2001, i que feia d'assistent als equips professionals. Llavors, és una notícia que allà dins ha creat una mica de controvèrsia, perquè hi ha gent que en certa manera celebra la seva sortida, que l'entén i que creu que havia de passar.
Perquè feia molts anys ja que era...
Perquè, obro cometes, anava molt a la seva bola. I fins i tot aquesta gent que està a favor d'aquesta decisió que s'ha pres, assegura que la Montse no anava en sintonia de la resta de treballadors que hi ha a l'oficina del jugador, que és aquest apartament que hi ha dintre del vestidor que lidera el Joel González.
Que per entendre's, que potser ens està escoltant, aquesta oficina què fa? Ajuda en qüestions de logística. Però des de buscar pisos,
cotxes,
o sigui, ajudar el jugador.
Escoles, metges...
Tot, reservar restaurants ràpid que necessito alguna...
Producció.
Producció dels jugadors
producció,
del primer equip.
Producció interna.
Facilita la vida.
I la Montse Minardell feia aquesta funció no només al vestidor del futbol, sinó també que ajudava a altres seccions professionals.
Però estaven encantats, no, els jugadors amb ella?
El tema és aquest. El tema és aquest. Que hi ha gent que no són jugadors ni tècnics que s'han sorprès molt amb la sortida, i hi ha altra gent que defensa aquesta sortida. Llavors ens trobem aquí enmig d'un relat controvertit, perquè la Montse Minardell tenia molta gent de confiança dintre del vestidor, de l'actual vestidor del primer equip, i per posar-te un exemple, va anar al casament de Ter Stegen i la seva actual dona, i mare de dos fills.
Quan es va casar, Ter Stegen?
Doncs no fa molt, no?
No me'n recordo.
No ho sé.
No, ara no vaig estar-ne pendent. El segon fill, sí. Home, doncs sí, perquè ja si tenen dos, es van casar abans de tenir.
Sí, és una persona que tenia doncs, línia directa amb jugadors, la confiança dels jugadors i la confiança de les seves parelles i de les seves famílies. 7 idiomes per a la Montse.
I per què l'han fet fora?
L'han fet fora, l'argument oficial és perquè no estava en sintonia amb la resta de l'oficina del jugador. O sigui, és una decisió que pren...
Per tant, la pren Joel, el Joel
sobretot
González,
sobretot el Joel González,
no?
És una persona de la màxima confiança de Joan Laporta i d'Enric Masip, que és qui el col·loca dintre del club. Evidentment, la persona que entri ara a fer aquestes funcions serà de la màxima confiança d'aquest staff. Es busca una persona per entrar en aquest staff.
Jo això ho faria bé.
Però vaja, que és una decisió que hi ha gent que la defensa i hi ha altra gent a dintre del vestidor doncs, que, en certa manera, l'indigna.
Clar. Hi ha algun passadís més que...
Hi ha algun passadís més. Mira, està alineat això de la Montse Vinardell una mica amb la sortida del Rafa Soldado. Us recordeu el Rafa Soldado?
De seguretat, no?
Sí, és l'ex-cap
de seguretat del primer equip del Barça, que fa 2 anys el van rellevar per Òscar Ferreres, que era el cap de seguretat del Casino Barcelona. I ara és qui està comandant aquest departament entre el vestidor. És una mica una decisió similar a aquesta que s'ha pres amb la Montse Vinardell. I després, ja sabeu que hi ha hagut una persona de l'organigrama tècnic esportiu de futbol que ha marxat recentment.
El Fran Carbó.
El director de l'àrea de gestió.
Sí. El que no... dèiem que era el que controlava també el fair play, no?
No rellevaran.
Ha marxat Fran Carbó?
Sí, amb Ramon Planes.
Amb Ramon Planes.
Mira, me n'assabento escoltant el Barça Reservat en directe.
Això és que el dia que va passar segurament estaries desconnectat. Potser va caure pel teu aniversari aquests dies que vas desconnectar.
Se'n va fer de mà dreta del Ramon Planes a l'Aràbia Saudita.
I no serà rellevat, eh?
I no serà rellevat. O sigui, és una persona que ha sigut molt important els últims anys per fer equilibris i per interpretar el fair play financer. I la decisió de moment... és no rellevar-lo. No, les seves funcions no les cobrirà Deco, perquè ell no vol tenir res a veure amb el tema financer, ell és més perfil esportiu.
Tot i que, quan va arribar, ens explicaven que ell es va mirar contracte, punt per punt, totes les clauses, vull dir que, si ell volgués, podia controlar-ho també bastant.
Llavors, qui farà aquesta funció ara s'espera que sigui el Ferran Oliver, que és qui té el diàleg amb la Lliga.
Sí.
I també s'espera que hi hagi una promoció interna per cobrir aquesta baixa del Fran Carbó. També hi ha una persona que és el director financer, que potser no està tan relacionat amb el dia a dia del primer equip, que controla molt bé la normativa del Lliga, és el Manel del Río.
Uh-huh. Doncs aquests són els passadissos de Xavi, que li encanten els organigrames.
Sembla el president del comitè d'empresa del Barça.
Fai desfà els organigrames. Sí, sí.
A mi això, la història de la Montse Vinardell, la veritat és que m'ha deixat...
I és sensible això, perquè si les dones, si les famílies dels futbolistes estaven contentes amb aquesta persona, això genera sempre una mica de malestar, perquè el que funciona normalment no ho hauries de tocar, no?
Quan són persones de confiança.
Però vaja, desconec exactament els detalls.
Ells sabran. Sí.
Xifres, Bernat Soler.
Bé, us vull parlar i us vull dir les xifres reals del fitxatge de Víctor Roque. Hi ha hagut un article... Reals, no les que s'han estat explicant fins ara.
No?
Hi ha hagut un article aquesta setmana al Mundo Deportivo de Roger Torelló on detalla molt bé tots aquests variables del fitxatge, però jo vull parlar de xifres més a l'engròs i sobretot del que és el fixe. Sabeu que el fitxatge de Víctor Roque es va anunciar oficialment el juliol de l'any passat, del 2023, tot i que el jugador s'ha incorporat al mercat d'hivern. Sí. Però el fitxatge es va fer l'estiu passat. I, tot i que no es va fer oficial, no es va fer cap comunicat ni es va fer cap declaració, la major part de premsa va donar unes xifres, que eren 30,
fix.
Sí, 30 milions de fix i 31 de variables, sense aquí especificar quins eren aquests variables. Bé, jo us puc dir que, de fonts directes de la negociació i que van intervenir en aquest fitxatge, el fix... va ser de 35 milions.
Ja han pujat 5.
De 35. Hi ha un variable de 15, és a dir, ja sumaríem 50, però aquest variable de 15, que literalment, obro cometes, es compleix només amb que estigui viu Vitor Roque.
Home, no, per favor, no, home.
És a dir, és una exageració, eh? Però m'han dit, només, no, només cal que estigui viu i ja es compleixen els... els...
Es vesteix amb la samarreta del Barça i ja
sí.
està, eh?
Molt bé, és a dir, que són 15 milions de variables molt, molt, molt assolibles. Eh? Per tant, ja ens situem en 50 que el Barça doncs, ha de pagar. I després n'hi hauria 6-7 que sí que ja formarien part dels variables habituals i que tenen a veure doncs, des d'objectius personals a nivell de premis, de pilotes d'or i també col·lectius. Però...
Per tant, el fix és més gran, bueno, bé, 35 segur, i pràcticament podem comptar que són 50 el que costa segur, i després amb els variables arribaràs als 60... Sí, bé, mira...
Els 57, 50, és possible sí. que aquí hi hagi algun milió més que potser doncs, també s'ha d'incorporar, o... però sobretot em volia fixar en aquest fix. 30 més 31 que s'ha estat dient fins ara...
No, són 35, i d'entrada ja podríem dir que són 50.
35 més 15... facilíssims, i després doncs gairebé uns 10 que serien els que sí que tenen una
sí,
veure
fet,
amb un rendiment
esportiu. El Roger Torelló crec que deia que un milió, per exemple, és per si guanya la pilota d'or mentre és jugador del Barça.
Sí, sí.
Bé, serà sí. tant de bo que tinguem una pilota d'or.
Una aposta contundent, eh?
Sí, sí.
Vitor Roque.
Sí, però
també,
no, no.
també una mica en la línia d'aquests joves futbolistes brasilers que han anat arribant, per exemple, al Madrid, no?
Rodrigo Vinícius.
Rodrigo Vinícius, ja. Ara Endrick. És a dir, que són preus, jo crec que molt alts, però tampoc puc dir que no siguin de mercat, perquè realment hi ha clubs com el Madrid que estan pagant també aquests preus per promeses. Després, si es compleixen sí, o no,
veurem.
És una altra història.
Tens una petició que va fer al vestidor, ara me l'expliques, però abans us he dit que tenia un gossip relacionat amb les obres de Montjuïc, no, del Montjuïc del Camp Nou. És un gossip, eh? Sabeu que hi ha, bé, hi ha, no sé quants treballadors hi ha ara actualment treballant a Montjuïc, quina mania, al Camp Nou. Però vaja, n'hi ha molts.
Havien d'arribar a ser...
Superen el miler, no?
Sí, però crec que encara que no els trobaven...
Encara no els
tenen, però són molts. Bé, sí. Tota aquesta gent té les seves hores de feina, té una aturada per esmorzar i té una aturada més gran per dinar. Uh-huh. No? Llavors, clar, on dina aquesta gent? On dinen els treballadors? Tu has preguntat, Xavi?
On dinen
els treballadors?
Una carmanyola, un entrepà
van
al menú?
Fan menú en un restaurant.
Allà hi ha alguns restaurants amb solera, eh?
Del Camp Nou. No, doncs mira, els treballadors de les obres del Camp Nou van a dinar al bar del Tanatori de les Corts. Mm. La veritat és que és una imatge, que és un acord que ha arribat l'empresa constructora o qui porta els treballadors amb el restaurant del Tanatori, perquè per proximitat, lògica, però clar, és una situació que crida l'atenció tant per ells, jo crec que no deu ser gaire còmode, no?, haver d'anar al bar del Tanatori, a més que clar, ells van vestits d'obrers amb les armilles i tal, com per la gent que si malauradament algú que ens està escoltant ha hagut d'anar al Tanatori aquests dies haurà vist potser que si tu vas al bar doncs veus que de cop i volta a l'hora de dinar hi ha com una vintena de taules amb tot de treballadors allà a dinar. Clar, és una imatge que topa una mica, xoca una mica per retractar-se.
Està a prop.
És que està molt a prop i és un espai ampli que hi cabe.
I és privat, perquè és una empresa privada la que gestiona el Tanatori.
Sí, no, és un acord que han arribat i tot això, però bé, doncs van a dinar al Tanatori de les Corts. Mm-hmm. Aquest és el meu gossip que tenia. I tu tenies un...
Jo tinc un gossip d'aquells que jo no me'l volia creure, però clar, quan hi ha dues persones te'l confirmen, bé, una te'l diu, l'altra te'l matisa, però en el fons sabem que hi ha alguna cosa. Té a veure amb la Supercopa, que el Barça...
Podem estirar fil de la Supercopa.
La Supercopa que el Barça doncs, va perdre contra el Madrid a la final aquesta de Riad de fa unes setmanes. Dos membres del vestidor del Barça, i no vull concretar més...
Perquè no
he pogut confirmar la identitat, tot i que m'han dit uns noms, però dos membres del vestidor del Barça, i això entenem que és un concepte bastant ampli, però dos membres del vestidor del Barça...
Importants, dos importants, entenc.
Van sondejar la possibilitat de, abans de jugar-se la Supercopa i abans de jugar-se la final, de si hi hauria alguna prima, hi hauria la possibilitat de guanyar alguna prima per aquell títol. I dins d'aquest sondeig es va dir, podeu saber si el Madrid paga primes? Bé, doncs hi va haver una persona que va fer el sondeig al Madrid, perquè hi té doncs, una bona relació, i sense dir-li obertament, li van venir a dir, escolta, primes per la Supercopa. Escolta, que som al Madrid, eh? Vull dir, no fem broma. Total, que van anar allà i van dir no hi ha...
La cua entre les
cames. No hi ha primes, més enllà que estem parlant que la prima que es sondejava demanar corresponia al que el Barça s'endú per jugar aquesta Supercopa, aquests 6-7 milions d'euros.
Demanaven això?
Bé, deien, home, aquí el Barça cobra molts diners, tot això, potser els jugadors podrien també endur-s'ho, però no, el Barça, bé, de fet, com que no es va guanyar, no hi va haver ni la discussió, a vegades sabeu que els jugadors després de guanyar un títol a l'avió, pressi,
sí,
una prima, però, home, demanar una prima per guanyar una Supercopa, per molt que sigui contra el Madrid, jo crec que no tocava.
Dos membres
en aquest moment,
importants,
Dos membres importants al vestidor.
Ah, no, això ho he dit jo. Importants.
No, ja t'ho confirmo. Sí. Estan importants.
Dos membres importants. Qui serà?
Has esgotat el temps del Barça reservat. Sí. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.